Bon vespre. En sa ta mare, la ruta d'Orfeu. Ara que ve l'estiu, no hi ha res millor que la música aquàtica. Bon vespre, amics, i benvinguts a la Ruta d'Orfeu, la que porta el número 220 i que hem encetat amb l'obertura de la música aquàtica de Händel, aquella música que Händel va escriure perquè el rei pogués passejar pel Tàmesis amb una banda sonora. Avui s'endurien músiques en CD i s'endurien en pen i s'endurien... Però no, en aquell moment el rei volia passejar acompanyat de bona música i va dir a Händel, m'hauries de fer una obra per jo anar escoltant mentre passeig pel Tàmesis. I en Händel li va fer aquesta música i amb una barca just de vora del rei anaven tocant els músics, la diguera em va de repetir 4 o 5 vegades perquè la durada va ser d'unes quantes hores. Avui, amics, tindrem dues seccions. A la primera, com sempre, les recomanacions musicals d'una persona, d'un músic en aquest cas, que és Blai Justo, a qui saludarem tot just ara, res d'aquí uns moments. I a la segona part, com sempre, com sempre de forma mensual i com a darrer diumenge de mes, d'Aranzazú. Aranzazú Miró, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Avui fas una segona part...
Sí, un altre recorregut.
Totus Revolutum.
Una bona exposició, música experimental a Mallorca, no se fa sovint, s'ha de recordar i
hem
de passejar.
Sí, sí. Aconsell que la gent hi vagi.
Avui farem un tast d'un passeig.
Fins quan és?
26 de juny.
Imagina't, encara que queda un mes. Un mes. Per anar a aquesta exposició des Palau, des Casal Solleric.
Des Casal Solleric, planta noble.
Com sempre, la producció del programa la fa Anna Maria Moreno i en el control tècnic tenim avui en Bernat Nadal. Vos saluda Pere Estelric en nom de tot aquest equip de la Ruta d'Orfeu. I hem començat amb Händel, i seguirem amb Händel. Hem començat amb música aquàtica, idò, amb més música aquàtica, concretament amb un fragment que és el Hornpipe, que era un tipus de dansa popular de Centre Europa i de països de Gran Bretanya en aquella època, l'època del barroc. Per tant, hem encetat en sobretura i ara Hornpipe de la música aquàtica de Händel.
Escoltau la Ràdio Pública de les Illes Balears.
Dissabte i diumenge entra en òrbita.
Òrbita 3.
Punxant la banda sonora del cap de setmana, aquí, a IB3 Ràdio.
Dissabte i diumenge, Òrbita 3 amb Tito Fuster.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, la Ruta d'Orfeu.
Tornem després d'aquesta breu pausa i, com dèiem en el principi, tenim la selecció musical avui de Blai Justo. Blai, bon vespre.
Hola, bon vespre.
Ahir mateix vostè va tenir un concert a Sa Pobla.
Eh? Sí, és vera.
Mem, de què era aquest concert d'ahir?
Mira, és un programa que ja han tocat a moltes bandes. De fet, havien tocat en el passat a Palma, en el Festival de Música Antiga, havien tocat en el Festival de DEA, també, i havien tocat altres bandes, també. I ara el tornen a fer. És un festival molt simpàtic que se fa a Sa Pobla, en el Centre Cultural, i se diu i coincideix amb les festivitats de Sant Antoni, per Sant Antoni de Supercocs.
Oh, sí, sí, sí.
I res, ens han convidat i nosaltres encantats de tocar. És un programa de música molt delicada que no se toca sovint, no se sent sovint, és música del segle XVII. Perquè, bé, els músics som en Guillermo Femenies i jo mateix. Guillermo Sarchillut i jo en el violí barroc. És a dir, que ja la sonoritat ja són molt delicades,
sí,
perquè
sí,
són només
sí, sí,
dos músics.
Molt concret.
Exacte, és molt intimista. I la música és música del segle XVII. Una primera part música italiana, una segona part música alemanya. I amb un, diguem, en el mig hi ha un es nexo d'unió a la música de Caps Perker, que era un músic, un compositor italià, amb un nom
alemany.
Austríac, de fet, però en realitat ell no parlava alemany, parlava italià. Vamos, amb aquest nom li deien il tedesco de la tiorba, perquè per si italians era com si fos alemany. És el nexe d'unió.
Idò, sentirem ara, una, com sempre, una primera sí. música, l'escoltarem un compassos i després demanarem al nostre convidat que la mos expliqui i justifiqui aquesta tria. Endavant. Crec que per escoltar això no necessitem cap justificació, però realment convé que els oients els expliquem, i a mi mateix, i a Naranzazu també, què és això que han sentit i per què aquesta tria.
Bé, la música és d'en Bach, i la triada en esteu o no, perquè sé que t'agrada molt Bach, i he dit, pues, triaré música d'en Bach.
Tocada per Blai.
Sí, sí.
Jo... Violí era ell mateix, amb un instrument d'època.
Exacte, un instrument que... Bueno, una còpia, no, més aviat una reproducció. És a dir, un violí fet a principi del segle XXI, en tota la filosofia i tota la manera de fer exactament com se fa en aquell moment. Una persona, un luthier, que va fer molta investigació en aquest sentit, que se nom Dmitri Badiarov, que per jo és un dels més grans del món actualment, i va fer un violí fantàstic per jo. Ell va fer amb tot el seu carinyo, també, a més.
I aquesta sonata era d'un concert que s'ha fet a Lieja.
És un concert que vam fer a Lieja, amb la clavecinista Beatrice Sterna, italiana, convidats en el festival que diriges a Philippe Pierlot, que és un famós músic belga, i vam tocar quatre sonates per violí i clave d'en Bach.
Vostè, que és un especialista en música antiga, amb instruments d'època, vostè se situa diferent davant un violí modern per tocar Bach o per tocar Bach amb un instrument històric?
Sí, no. És a dir, el violí barroc és una aproximació la qual volem recuperar la manera del possible els sons de com sonava en aquell moment. Per això diríem que mos complicant la vida amb un instrument que està a un estadi d'evolució molt menys avançat i és més difícil de tocar. Però aconseguim sonoritats que no podem aconseguir amb el violí modern. Ara bé, amb l'instrument modern sí que podem fer música i podem fer la musicalitat i podem intentar. Ara bé, arribar molt més enfora amb els instruments d'època.
S'arriba molt enfora i, a més, vostè creu que Bach, Händel, Scarlatti entendrien o Bach entendria les variacions Goldberg tocades per Glenn Gould, per exemple, en el piano? Els entendria, els aprovaria?
Bueno, jo crec que reconeixeria que és la seva música,
sí. Això sí.
Que aprovaria, trobaria estrany. Bona música en mans de bons músics sempre és interessant i jo crec que en aquest sentit sí que ho provaria. Ara bé, ho trobaria pintura d'entrada un poc estrany, però jo crec que sí que li agradaria, sí.
Però en aquella època precisament se tocava tanta música que no era gravada que realment moltes vegades sonava molt pitjor. O sigui, segur que Bach ha escoltat variacions Goldberg terriblement tocades. Per tant,
o les passions, o les cantates de cada diumenge devia tenir.
Clar,
alumnes que...
Una peça que no pots ni assajar, com sonarà el dia de s'estrena? Per tant, potser tan ben tocades per Glenn Gould les trobaria estranyes, però també li agradaria. No, jo crec que estaven avassats a escoltar música pitjor interpretada.
En Pau Casals, quan feia els seus festivals allà a Prades, sí, un any, o més d'un any per mi, tenia els Brandenburgos programats i no sé si era soboista que se va posar malalt. I ho va fer amb un clarinet, amb un saxo. I va dir, mira, com que és bo aquest saxofonista, sonarà bé. I no sé si hi ha fins i tot una gravació d'això. I en piano en cap de clave. Diu, bé, escolta, els Brandenburgos fets en piano i amb un saxo, se'n va. Pintures, sí, sonen bé. Sonen estrany, però sonen bé, no?
Sí, sonen bé. En tot cas, la teoria de que... Bé, està bastant... N'he sentit parlar molt de que se tocava desafinat o que se tocava malament o que se tocava menys bé en el segle de 8 o en el segle de 7. Jo no estic totalment d'acord. Per la meva experiència, tens la sensació, o tens la convicció, de que els músics estaven verdaderament especialitzats en un repertori, repertori de la seva ciutat, del seu lloc, i normalment els grans solistes, els grans instrumentistes, tocaven el seu propi repertori. És a dir, que tocar malament, per jo, pens que no era possible.
Clar, però això passaria en un concert, però tota aquesta música que ara nosaltres escoltam enregistrada que nostra, i l'escoltam tan ben enregistrada, en aquell moment s'escoltava tocant per la nina de la casa que havia estudiat un poc de piano i jo no podia sonar bé.
Bueno, no sé. Hi ha l'anècdota de Couperin, François Couperin, que era professor de clave, i ell anava a fer les classes a casa alumne i quan acabava la classe tancava la clave, tancava en clau i s'endua la clau. L'alumne no podia tocar si no era davant ell per evitar vicis.
Sí, sí, sí,
és a dir, feia una classe cada dia i és la manera de tocar bé. És a dir, que el que tocava aquell alumne tocava bé. No tocava tot el repertori mundial, però el que tocava, tocava bé.
Segona aportació del nostre convidat d'avui, recordem els oients, tenim avui Blai Justo, que és professor del conservatori de violí. A quin nivell es dona classes de violí?
En el professional.
I el violí romàntic, clàssic?
És el violí convencional de les orquestes simfòniques.
Però després hi ha un apartat de música històrica aquí en el conservatori?
No, no està previst. Jo vaig proposar fa temps ja aquí en el superior i bé, no va funcionar. No ho podíem fer, teníem massa trull amb el jazz i finalment van implantar jazz, que és una molt bona cosa, però la música antiga no van implantar.
Però des d'aquí, feim un clama que això fos possible, perquè realment, i ara serà la pregunta que farem després d'aquesta segona peça musical, és perquè hi ha un auge mundial de la música antiga. Però primer sentirem un poc més de música, que també demanarem que la justifiqui. Més música interessantíssima, tocada per en Blai Justo, que és el nostre convidat d'avui, en el violí, un violí, diguem-ne, ha dit, no còpia, sinó fet a la manera del segle XVII.
Eh?
I tocant aquesta música, també hermosíssima. És del mateix festival?
No, aquesta música ve d'un concert live, també. Van tocar en el Beaux-Arts de Brussel·les, Le Palais de Beaux-Arts, que és una de les millors sales de concert de Brussel·les.
Jo una pregunta que li volia fer era per què hi ha aquest auge de la música feta en crit? Per què abans de música antiga? Vostè sé que una vegada me va dir no, ara el do correcte és dir que...
Bé, hi ha un terme un poc més precís, que és interpretació històricament informada.
Exactament, Històricament informada. I per què creu que hi ha aquest auge de que la gent accepta molt bé la música feta cercant l'esperit de l'època?
Jo crec que és una música que arriba més directament en el cor. És a dir, la música, sí, la romàntica en certa manera també, però és com un poc més llunyana, és com un poc més complicada, com poc més elaborada. I aquesta música barroca, des del meu punt de vista, o així com jo la sent, arriba més directament a totes les edats, a gent cultivada i gent no tan cultivada, i arriba més ràpidament perquè va directament a l'essència mateixa de les persones.
De fet, les orquestres, fins i tot simfòniques, han adoptat una mica l'estil dels grups de música antiga. Ja serien impensables fer aquelles passions que feia Carl Richter, encara ja que hi havia 100 coristes per fer una cantata de Bach, i cantants com en Fischer-Dieskau, que jo crec que és un dels grans barítons del segle XX o de la història, però clar, cantar Bach a la manera que cantaries a Rigoletto, Pontura, no és lo seu, no, gondolejant o vi o aquestes, o la mateixa Montserrat Caballé, que cantant Bach, o Teresa Berganza, que jo li vaig sentir un bis a Bellver cantant una cançó de l'àlbum d'Aina Magdalena. Clar, són maneres de fer coherents, però que avui realment no tindrien massa sentit, no?
Exacte, i paral·lelament hi ha també la tendència dins el món de la interpretació històrica informada per la música de Bach de reduir els efectius en el mínim. Ja he participat a Passions de Sant Mateu, on hi ha doble cor, i s'ha fet amb 8 cantants.
8 cantants? 8 cantants?
8 cantants ho han fet tot.
2 cors, 1 per 2.
Exacte. I la doble orquestra era 2 instruments per secció. I la viola, és a dir, 2 violins primers, 2 violins segons a cada orquestra, i una viola, i un violoncel, i sense contrabaix, en aquesta nova teoria que el contrabaix no existia en la música barroca a Alemanya, era un violone.
Sí, hi ha un registrament del Messies de Händel, de la Grande Curie a la Chambre du Roi, que m'ha parit que són de cor, són de 14 o 16, 2 per corda, o 3 per corda. I ara veiem aquest Messies multitudinari.
Això dona una precisió a la dicció i a la afinació i a les dinàmiques que és molt interessant.
Que els mateixos solistes surten de dins el cor.
Exacte.
Llevat de l'evangelista, que jo crec que no fa res més que fer d'evangelista les expressions, perquè no li pot demanar que de més faci cor i les àries de tenor, que ja seria...
Sí.
Blai, vostè, com veus nivell? Vostè ha estat uns anys, bastant d'anys vivint fora, col·laborant amb orquestres internacionals de música antiga, després ja fa uns anys que ha tornat aquí. Com veus el panorama nostre situat amb Europa, comparat amb Europa?
El panorama de...
El panorama musical illenc.
A Mallorca, illenc.
A Balear.
Bueno, jo crec que hi ha molt de talent aquí, i el que hem de fer és conduir el talent per arribar a les màximes prestacions possibles. És a dir, quan aquí hi ha jovenets molt interessats a aprendre, els hem d'ajudar en els màxims perquè arribin en el màxim nivell possible. Ara bé, no se pot comparar l'ambient musical d'una gran capital o d'un país com Bèlgica, on hi ha 5 o 6 capitals molt a prop una de l'altra i totes amb un gran nivell de demanda de música, i molt obert, un país molt obert, evidentment, cap a Alemanya, cap a Holanda, cap a França, perquè està molt a prop. No se pot comparar amb Mallorca, que és una illa que està tancat, i el nivell és bo a Mallorca, però l'ambient, evidentment, no és com l'ambient de Nova York o l'ambient de Londres.
El concert que va fer ahir, repetim que ahir a Sa Pobla va fer un concert de violí i Arxillut, amb en Guillermo Femenías. Hi ha previst que el puguem sentir a vostè properament a qualque lloc?
Gràcies. Sí, efectivament, sí. Sí, el tornarem a fer a Solla dia 8 de juny. dins el marc d'un festival que, com que encara no està del tot programat, del tot acabat la programació, no diré molta cosa més, però si deixi és fer un festival de música antiga, la primera edició, a Solla, en aquesta primera edició només tres concerts. I un dels concerts és amb en Guillermo, sí, i està, aquest ja està programat de dia de 8 a les Escolàpies.
De 8 de juny a les Escolàpies de Solla, Blai Houston és violí barroc i Guillermo Femenias en salsa i llaüt, música italiana i alemana de, des de 7. Com sempre, mos acomiadarem aquesta secció amb la darrera aportació musical que mos agradaria que sí que mos presentàs.
Sí, forma part d'un CD que vaig enregistrar junt amb cello i guitarra. Vàrem enregistrar l'integral de les sonates per violí i baix d'un compositor espanyol del segle XVIII que se diu Juan de Ledesma. Aquest CD va tenir molt d'èxit i bueno, és un pot la targeta de presentació de la casa, i he triat el darrer moviment de sonata en re, que és molt alegre i que defineix un poc l'estil de Ledesma, que és l'estil d'una gran qualitat que podríem comparar amb en Jean-Marie Leclerc.
I de Blai Houston, moltíssimes de gràcies per ser nosaltres, gràcies per aquestes músiques que hem pogut escoltar de Bach, i ara descobrir com aquesta música de Juan de Ledesma, interpretada en el violí pel nostre convidat d'avui, Blai Houston. Doncs deixem amb aquesta música una pausa i ja Naranzazu mos tindrà preparades músiques, diríem que una mica diferents d'aquestes.
Una mica diferents.
Una mica diferents d'aquestes. Música de Juan de Ledesma i tornant tot d'una. Thank you.
Ivetres Ràdio. La ruta d'Orfeu, Pere Estelric.
Comença la jornada amb la darrera hora informativa. Redactors desplaçats allà on hi ha la notícia. Entrevistes, repàs de premsa i un toc d'humor. Informatiu Matí, Ivetres Ràdio. Serveis informatius. Ivetres Ràdio. A Ciutadella, 100.9.
La ruta d'Orfeu. Ivetres Ràdio. Amb Pere Estelric.
En Pere Estelric i avui també en Aranzazu, que ja ha intervengut i ja han saludat
sí,
fa
ja
una estona.
Sí, ja hem saludat i m'he ficat amb allò de música de mal tocada.
No, però és cert.
És que
diu.
Jo crec que és clar, un altre concepte.
Sí. Però ara m'imagino ja, clar, en Bach dirigint sa passió, potser amb estudiants que, de música, clar. Sí, però vaja, m'ha agradat molt
l'intervenció. Saps allò que m'ha sorprès moltíssim? Que se pugui arribar a dir que un quartet vocal sigui un cor, perquè ja... Quartet, vocal
ja arribem a això. Sí. Però és que Ventura era el que hi havia en aquell moment.
Sí.
Jo som una mica així. Jo aquests messies multitudinaris m'apareixen bé com a participació de la gent, però és un valor extramusical. És una altra cosa. És un valor d'acostament a la música, de divulgació, de que la gent participi. Tot aquest valor és un 10.
D'entendre què significa fer música.
El que significa fer música, molt ben dit. Ara bé, jo si he d'escoltar una passió segons Sant Mateu o una passió segons Sant Joan o Messies de Händel, jo personalment, me'n vaig a les coses més puristes.
Estic en tu, però entenc aquest altre ressò.
Sí. I de tant en tant, un moment, jo he criticat en Fischer-Dieskau i en Richter, però després me dius, vendries un dia que no estic, sentiries que estic escoltant el mateix Carl Richter dirigint una passió, perquè... vulguis o no són veus bachianes, però són grandíssimes veus.
I és a part de la nostra història, també ho hem d'entendre tot. Nosaltres ara jo crec que no hauríem de ser exclusivistes.
No.
Tenim és això.
Si hi ha coherència, hi ha coherència. I si no, Christa Ludwig canta Erbar Medisch Mein Gott amb un violinista que és el Leon Spierer, que són tots dos especialistes en música romàntica, ho fan bé. M'agradarà més la versió que faran Emma Kirby, però... ho fan bé, perquè ho fan coherent. Per tant, un no rotund de les versions no historicistes, jo no el don, però jo tinc discos de versions antigues, de versions de música antiga, vull dir, però en pla romàntic, i de tant en tant hi vaig. No mos hem de... Sí. Ara em convertir en un talibans de sa música, de sa recuperació històrica.
Estic d'acord. Però sí mos hem de convertir en uns talibans de sa nova música.
Vinga.
Mon anam a veure ressò. Que sal Solleric de Palma, planta nova.
No sé si... Ara faig un parèntesi. No sé si una dona pot dir molt... pot parlar molt de que és talibán, perquè una dona dir que és talibán seria com un oxímoron.
Sí, tens raó, tota la raó del món. Però a la fi, si mos volem igualar, hem de llevar gènere a moltes de qüestions, perquè hem de xerrar menys de gènere i més de qualitat o d'interès de les coses. És vera, no vull ser una talibana en cap moment, ni un.
Ni en cap aspecte de la teva vida.
En cap aspecte, no. Però sí que avui, i ho sabeu, reivindico molt la nova creació. I saber què s'ha fet, i escoltar-ho sense prejudicis. I una molt bona cosa és fer-ne una exposició, perquè a una exposició no només hi ha escolta musical, que n'hi ha molta, l'exposició que comentàvem, que es diu Ressò, Art, Sonor i Música Experimental a Mallorca, una feinada molt profitosa que comissaria Jordi Alomà i s'exhibeix al Casal Solleric de Palma, Planta Noble, fins dia 26 de juny, on recoman anar-hi. Fèrem un primer recorregut, un primer tast, no era un recorregut realment de les sales centrals, especialment dedicades a aquella fundació, àrea de creació acústica tan important, emblemàtica, i que tant ha fet per la música. I xerrarem quasi només de música. Avui vull fer un poc més un passeig. Mos queda un mes per anar-hi, anau-hi amb temps o amb menys temps, perquè si és poc temps, la visió calidoscòpica també dona moltes pistes de que això no era en cap manera un desert. Per a l'exposició Rassó vull fer aquest petit recorregut. És vera que l'eix vertebrador de l'exposició és la figura de John Cage, qui en la seva visita i estada a Mallorca l'any 1930 va decidir que la seva dedicació professional seria la música. I amb ell se genera el recorregut. Entre els anys 70 del segle passat i ara mateix són moltes les propostes experimentals sorgides a Mallorca en quant a música i art sonor. I com que estem a una exposició, ja tenim una de les músiques que ens acompanyaran dins aquesta exposició. En Jordi Alomà, comissari, me diria, no és música. Efectivament, això és una instal·lació sonora i ara hi arribem. Però la tenim que ens en revolta, perquè en aquesta exposició tot ens en revolta, música en sons. L'exposició proposa un passeig que pot ser més o manco curt per endur-se en una visió calidoscòpica, ja ho han dit, xerrant de música d'avantguàrdia, però també d'art sonor i de les relacions amb altres arts. Tot d'una ens rep una instal·lació sonora Fonos de Marc Vilanova, plena d'altaveus que es mouen, mitjonen, però entram a la sala vermella, aquella sala tan intimista de la planta noble del Casal Solleric, on justament hi ha propostes intimistes. La casa de nines originària de la família Morell, que habitava aquell casal, intervinguda. Una interessant proposta. Però, a més, altres propostes artístiques. He triat una, i aquí la tenim, i ara deixaré de xerrar i li escoltarem un poquet, que és de Miquel Àngel Joan Jonoboy, conegut com a artista, feta enguany mateix. Es diu Variacions Lourdes i és l'enregistrament d'un conjunt de caixes de música, totes souvenirs del santuari de Lourdes, sonant alhora i exhibides a una gran, a un moble vitrina de fusta que realment s'ho val. Li donem un poc de presència.
Sí, un poc de presència, augmentem el volum. I tot se sent...
Efectivament, corda, això volia esperar que sentís, perquè realment, ja dic que és una instal·lació, una manera d'escultura, però ens fa pensar i entendre que la nostra vida està plena de sons que hem de tenir en compte, que hem de considerar. I aquestes capsetes de música...
Aranzazu, com hem aconseguit aquests enregistraments?
Aquest enregistrament, quasi tot el que durem avui, li han d'agrair al comissari de l'exposició, Jordi Alomà, que ens ha facilitat enregistraments de totes aquestes peces. De fet, el primer recorregut, que va ser tan ràpid després de la inauguració, si vaig tirar dels propis autors que col·laboraren moltíssim i ens passaren tot allò que vàrem sentir, fins i tot aquell concert de campanes d'en Llorenç Barber. Bé, aquell concert de campanes únic que s'ha fet a Palma i no s'ha repetit. Aquestes són les músiques que estan sonant al Casal Solleric. Una, ara ho explicarem, ens l'han compressa per poder escoltar-la amb un únic canal, que eren quatre. Perquè no és l'única peça artística intimista, ni l'única provinent d'un artista visual. Hi ha unes peces de Ferran García Sevilla que amb títols com Redundància Sonora, Arxiu Sonor, als anys 70 creava peces en gravacions de sons com la mà. Això en casset, o sigui, també aquí entendrem, hi ha un anàlisi històric de com es feien els primers enregistraments. Tot d'una arribam a la introducció de l'electrònica. Un capdavanter és el músic manacorí Ramon Codina, nascut l'any 1936 i que encara està en nosaltres. D'aquí se mostra el sintetitzador amb què als anys 70 ell feia feina. Rep una important dedicació a aquesta exposició perquè la seva feina fou important i molt agosarada, realment capdavantera. Veurem alguna partitura seva i les instruccions d'interpretació amb els mitjans d'època, allò del ciclostil. També xerrant de coses que sí, molta sí, de sí, gent sí. Ja no sap ni què és. Escoltam d'ella un fragment de la seva peça Sex and Read, és a dir, Sexe i Terror, una composició de les darreries dels anys 70, electrònica. Dins aquesta exposició i seguint el recorregut, tenim poesia fonètica del jove poeta Jaume C. Pons Alorda i també de Damià Huguet, perquè no puc estar de dir que tot hi entra en aquesta experimentació sonora. Algunes són col·laboracions en la Fundació ACA, que n'ha tingut cura també de la producció poètica, tant com del cinema. Xerram de gàbies d'Antoni Caimari amb escultura de Ben Jacobert, o Bartomeu Cabot i les aportacions del taller lunàtic. Tot i cap, i recordo, hem d'anar en aquesta exposició a escoltar, a seure. D'aquesta tempraníssima música electrònica passam a un músic actual electroacústic, Víctor Moragues. De fet, d'ell, una de les col·laboracions serà concert. D'ell escoltarem un fragment d'integració, una peça que en sala s'escolta originalment en quadrifonia. Aquí tenim, gràcies a l'aportació de Jordi Alomà, la compressió dels quatre canals en una sola pista per a permetre la seva audició. I de veres, lleveu-vos prejudicis. Anem a escoltar un tast d'integració de Víctor Moragues. Aquesta peça s'escolta a una sala amb sofàs per contemplació, perquè quasi totes les peces d'aquesta exposició s'escolten amb auriculars. I vas triant que vols escoltar, que no seus. Aquí hi ha una sala a les fosques que ja en xerraren amb uns obres d'en Joan Serra, d'en Xavier Gelabert, i aquesta de Víctor Moragues. S'ho val seure-se i escoltar-la. Ara sí, faig un vot per tot allò que significa la Fundació ACA, que ja recordàrem en la primera sessió dedicada, i el gran Xavier Carbonell, que aquí també es dedica a una sala, i tot el que varen significar per Mallorca els encontres de compositors, amb l'esperó a la producció que alguns compositors balears feren. N'hi ha una bona mostra. Però nosaltres avui ens anam a cloure el recorregut amb la jove morera de Muro, Margalida Villalonga. La seva peça es diu Gedriola i es tracta d'una escultura sonora composta per una peça de sabó de glicerina i un àudio digital, el que nosaltres sentirem. La jove artista Margalida Villalonga va néixer el 1987 i la peça és ja antiga, del 2012, té 10 anys. Podem fer-ne un tast aquí en una peça que incorpora la presència sonora a l'escultura. Com a concepte, m'agrada molt.
Això, veure-ho fer, deu ser també molt interessant. Veure quan l'artista electrònicament manipula...
Clar, de fet, d'aquí hi ha Esteremín...
Esteremín, sí, sí.
Hi ha una sala dedicada a en Pedro Troz que es diu Tereminístic 2.0, que no és exactament un teremín posat per fer sonar, sinó que és una peça que resulta molt, molt resultona perquè mitjançant els impulsos de l'oient, tot a partir d'aquell funcionament de l'instrument, sona una peça electrònica visualment, fa uns dibuixos, la teva mà creus que la fa sonar, realment no és un teremín és aquell instrument que només en sa mà i ses ones s'aconsegueix fer i s'aconsegueix afinar, o sigui, s'han fet concerts en els que treuen verdaderes melodies.
Fa 15 dies vaig anar a una conferència d'en Biel Majoral, i en el piano, i en el teremín, l'acompanyava i vaig sentir perfectament Estèrament, com funcionaven sa mà, anaven fent...
Això deu ser molt interessant per aprendre a escoltar música.
No,
Miquel Brunet, efectivament, és qui té aquí un teremín. I aquesta pedra de peça d'en Pedro Trot, que li dediquen una sala, té la seva gràcia perquè és una sala negra, amb un vídeo, i quan tu fas un moviment, se posa en marxa. No fas sonar tu la música, poses en marxa un sistema, per això és tereminístic 2.0, perquè és una reinterpretació del resultat. Abans d'aquesta sala d'en Pedro Troz, hem acabat aquella escultura sonora, lladriola, que es troba una sala molt impactant, amb pianos reconvertits en escultures. Anau-hi. Però, si encara en queda temps, vull acabar el nostre recorregut amb l'última sala dedicada especialment a l'art sonor, on Joana Gomila i Laia Vallès ens presenten una interessant instal·lació sonora a partir del camp mallorquí, i on podem trobar també uns treballs de Chema González de Lozoyo, a qui ja hem duit en aquest programa, i que és un enamorat i gran defensor de l'escolta atenta i profunda. D'ell, el que avui du es mostra d'un treball que ve presentant setmana rere setmana a aquesta casa les seves illes ressonants, amb les que ofereix al programa El Replà dels Capvespres les seves postals sonores. Una mostra a aquesta illa nostra en port és el joc de sirenes dels vaixells del port, que quan se posen a jugar i a fer sons fan realment espectacles sonors. Una conversa de sirenes a manera de cant. Escoltam un tast d'això.
Interessantíssim, això.
És un enamorat.
Això són sons. No sé si fins... El que deia en Jordi Olomà, que dius, músic no sé fins a quin punt ho és.
Efectivament. Això és el que li diuen és art sonor, que vol dir recuperar i quasi fer net i fer entendre el nostre context. Ahir, aquesta setmana passada, el Replà posava unes gravacions, com que una de les participacions d'en Chema també serà un recorregut per la trapa sonor, una excursió sonora per la trapa, juntament amb el GOP, i ella ha anat fent bé. Idò, mostrava unes peces d'aigua dins la cova que hi ha a la trapa, i és qualque cosa menys aigua. Dius, pot ser percussió, pot ser... Dius, has fet d'entendre i escoltar-nos a nosaltres mateixos i identificar-nos, em sembla interessantíssim. I ell ho està fent setmana rere setmana amb aquestes postals sonores, que estan recollides a l'exposició. Hi ha uns cassets, una intervenció que va fer una residència a Casaplanes i aquesta altra d'Illes Ressonants, on trobaran coses impactants. Pluja Santa Maria. Però, clar, ell fa gravacions molt ben fetes. Si les féssim nosaltres, les saturam, sonen malament... Les
has de tenir bons equips.
Ho has de saber fer. Realment, fer aquestes gravacions és molt difícil. I, bueno, d'això és un tast, aquesta exposició ressou.
No, hauríem de tornar a repartir una mica l'exposició on és, fins quan dura, i perquè hi fa ganes que la gent hi vagi.
Ressou, art sonor i música experimental a Mallorca, que vol fer una revisió del que és la música experimental a Mallorca des dels anys 70 fins ara mateix, planta noble del Casal Solleric, fins 26 de juny, tot a càrrec del comissari Jordi Alomà, actual director del Museu de la Música de Barcelona.
Mallorquí, i que
efectivament
treballa i dirigeix el museu.
Va sortir arrel d'una convocatòria crida d'un projecte d'investigació una exposició dedicada in memoriam a Xavier Carbonell, que realment fa un recorregut del que ha estat Mallorca i Sobal, mereix la pena.
Els darrers anys. I en John Cage, has dit que és l'esperit de John Cage?
En John Cage és l'eix vertebrador de l'exposició, perquè bueno, la Fundació, que va intentar mantenir una relació amb ell, va intentar dur-lo, no es va aconseguir, però sí, Joan Miró va tenir també una altra relació amb ell, i de fet, gràcies a Joan Miró, la Mercè Cunningham, companyia Ballet, va fer una gira per Europa i va arribar fins a Sitges amb la donació i la venda d'uns gravats d'en Joan Miró. I tot això, ja la correspondència està documentada a la Fundació Pilar i Joan Miró. Però John Cage, l'any 1930 va venir per DEA, i encara hi ha, ara hi ha gent trascant, on va por a quedar jo, i va fer una petita estada, i en aquell moment ell conta les seves memòries, que és quan va decidir que el que faria a la vida, era molt jove, tenia 17 anys, era escriure música.
Per tant, Mallorca a la vida de John Cage és important.
Efectivament. I a partir d'aquí, diguem-ne, en Jordi Aloma ha elaborat un recorregut a partir de textos de John Cage que expliquen.
Idò, hem sentit música feta a Mallorca, hem sentit música en el principi interpretada per un mallorquí, amb Blai Justo, i ens acomiadarem, si t'assembla, amb música feta a Mallorca per un català en el segle XVII.
Està bé,
parlant
anem enrere.
De Pau Villalonga i la seva missa de cor. Va ser el primer mestre de capella de la Seu de Mallorca, que està documentat. Sabem que va morir l'any 1609, no sabem ben bé quan va néixer ni exactament com va venir a Mallorca, però sí que està documentat que va morir l'any 1609. Per tant, Poema Harmònic, que és un grup de cambra, un grup vocal de cambra que dirigeix Joan Company, va enregistrar ja fa uns anys, va enregistrar l'any 2012, 31 de març del 2012, a la Seu de Mallorca, aquesta missa a quatre veus mixtes de Pau Villalonga. Si t'assembla, per acomiadar el programa d'avui, i contrastant una mica amb el que sentíem fa un moment...
I tornant a arxius musicals,
perquè
és el gran arxiu,
exacte,
de la Seu.
Tenim un fragment, Santus, crec que és, d'aquesta missa de Pau Villalonga, amb aquesta música feta a Mallorca, segle XVII o segle XVI, quasi bé. Ens acomiadam. Aranzazu, moltíssimes de gràcies.
Tot això explica qui som i cap a on anam.
Amics, Pau Villalonga a la Ruta d'Orfeu. Bona nit.